Times amb tu. Gràcies.
Connexió local. Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? La cultura de la terra, del camp, ha configurat les nostres societats. Aquesta cultura és també molt present als continguts de les emissores de proximitat. Avui a Connexió Local parlam de vi, de toponímia i d'apicultura. Amb Titoyota Ràdio coneixem la feina de la denominació d'origen Pla i Llevant i parlam amb la seva presidenta, Xisca Armero. Després connectam amb Ràdio Pollença. L'espai Toponímia Pollencina ens explica l'origen dels noms que trobam a la geografia del municipi. Coneixem alguns d'aquests topònims, a Miquel Àngel Marc, geògraf i un dels responsables del programa. I acabam amb Ràdio Marratxí. L'emissora dedica un espai del seu magazín a conèixer el teixit associatiu del municipi i ha entrevistat a Gerrit Parra, president de l'Associació d'Apicultors de les Balears. L'escoltam i parlam de l'apicultura i la mel d'Eivissa amb Marcos Escandell, membre de l'Agrupació de Defensa Sanitària d'Amics d'Apicultors d'Eivissa. Connexió local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció. I qui vos parla? Magda Cortés.
Feim xarxa. Connexió amb Titoyota Ràdio.
I connectam amb Titoyota Ràdio. Andreu Oliver, del celler Camp Majoral del Gaida, col·labora al magazín dissabte amb una secció sobre producte local. I el darrer programa, convidat a Xisca Armero, l'ha presentada així.
Xisca Armero és química, enginyera agrònoma, però sobretot és enòloga. I és una apassionada del món del vi, del món de la viticultura i, per tant, del món de l'agricultura. I la Xisca Armero l'han convidada primer perquè és una persona amb molt de criteri, que ens pot xerrar molt bé i molt i extensament sobre el món del vi i explicar-nos un poc com el veu ara, però sobretot perquè des de fa pocs mesos la Xisca Armero és la nova presidenta de la denominació d'origen Pla i Llevant. I per tant, com el Gaida forma part de Pla i Llevant, primer de tot, benvinguda al Gaida. I bé, la presidenta de la DEO Pla i Llevant, dels vins de la DEO Pla i Llevant, què significa per una Xisca?
Per jo és un repte important. Sempre he estat vinculada en el món de les bodegues, són la segona generació, però és un canvi radical. És una tasca que, a més, venc d'un antecessor que crec que ha deixat el llistó molt alt.
Antoni,
després de 18 anys, i ara es fer un pot de canvi, tal vegada, ja que hi ha canvi de paradigma, fer també en altres un parell de canvis i fer molta feina.
A Xisca Armero, Titoyota Ràdio, és la presidenta de la denominació d'origen Pla i Llevant, una entitat on hi ha inscrits 12 cellers i 85 viticultors amb un total de 518 hectàrees de vinya. Avui volem parlar amb ella d'aquesta nova etapa i també d'aquesta denominació d'origen i per això la saludam, Xisca Armero. Hola, bon dia, com estàs?
Bon dia, Magda, i bon dia a tots els oients, també.
Gràcies per estar amb nosaltres. Deies que ets la segona generació de viticultors. Parla'ns un poc dels teus inicis al món del vi, abans de parlar un poc de la DEO.
Jo crec que bé, sempre he estat vinculada. Comentàvem amb l'Andreu, venim tant ell com jo, de famílies amb una història vitícola bastant arrelada, i a dia d'avui jo som la segona generació, estem en aquest punt com un poc de transició, i jo no recordo altra cosa que el món del vi, de córrer entre dipòsits i ceps, i això sempre ha estat la meva vida.
I ara ets la nova presidenta de la denominació d'Origen Pla i Llevant. Deies a Titoyota Ràdio que és tot un repte. Com ho afrontes?
És un repte que l'afronta amb molta responsabilitat. Crec que és un càrrec que és important. En el final, la tasca de CDEO és molt important per regular i certificar els productes de qualitat de la nostra regió. I la presidència, tal vegada, és un poc aquest pont que creem entre els viticultors, els cellers i l'administració i el consumidor final. Per tant, és un repte, és un càrrec un repte considerable que l'afronta amb molta il·lusió, però amb la responsabilitat que crec que se mereix.
Quins objectius t'has marcat? Si és que te n'has marcat qualcuns o quin que és el primer que penses que t'agradaria fer?
Jo m'agradaria treballar per continuar donant-se la visibilitat no només a la tasca en si de la Déu Pla i Llevant, també a totes les persones que la fan possible i, òbviament, els productes de qualitat que elaboram. Per això crec que el primer és escoltar les seves inquietuds, els seus desitjos. Tots sabem que estem passant per un moment que és un poc complicat. No? I estem afrontant a nivell cada un particular i també a nivell global estem afrontant uns reptes considerables. Per tant, crec que el primer és centrar l'energia en escoltar les seves inquietuds, els seus problemes, els seus desitjos i crear aquest pont entre aquestes persones, l'administració i també el consumidor final.
Parla'ns un poc de la Déu Pla i Llevant. Quina és la funció d'una denominació d'origen? Deies que és aquesta... parles d'aquest pont, no? D'aquest pont de comunicació, seria aquesta.
Sí, en el final una denominació d'origen el que fa és regular, certificar i emparar la qualitat d'un determinat producte i d'una regió determinada. En el nostre cas, Pla i Llevant són vins elaborats a la zona d'Pla i Llevant, precisament. La denominació el que fa és establir unes condicions i uns mètodes d'obtenció tant de la matèria prima, que seria el raïm, com després de l'obtenció del vi. Vull dir, sota el segell d'una denominació d'origen no tot és vàlid. Per això tenim un plet de condicions on s'estableix molt bé les pautes a seguir. Per tant, CDEO en primer lloc té aquesta tasca de certificar i emparar aquests productes de qualitat i a més se diferencia perquè a vegades el consumidor no ho sap i diu «Ai, per què hi ha una denominació d'origen i hi ha una indicació geogràfica?». Al final, la denominació d'origen el que fa és que tot el procés està elaborat en la mateixa regió. No sé si...
Sí.
Sí, se senten sí. Un poc, però és important aquell punt.
Si haguessis de definir un poc la identitat de Pla i Llevant, com la definiries? Com és com són aquests vins de Pla i Llevant?
Jo crec que nosaltres, els nostres vins, a part de per un terreny molt concret, de tots ho sabem, a Mallorca tenim un quell vermell preciós que ens dona una identitat en els nostres vins. També estem molt influenciats per Sambat. Per tant, són vins amb una certa mineralitat que ve tant del terreny com de les condicions climàtiques. Són vins amb un alcohol molt controlat, molt ben integrat i jo crec que és el que identifica bàsicament en els nostres vins.
Actualment a Mallorca hi ha dues denominacions d'origen, sí. Pla i Llevant i Binissalem, i a Titoyota sí. Ràdio vareu comentar la possibilitat de crear una DEO Mallorca. Escoltam el que explicava Andreu Oliver.
Hi ha molt de plantejament de DEO, sí. Perquè amb un exemple paradigmàtic, mm-hmm. podríem dir, si sortim de Mallorca i sortint de l'estat, Borgonya, que molta gent diu Borgonya és una DO, no, dins Borgonya hi ha 140 sí. DOs, fins i tot hi ha qualque DO a Borgonya que és d'una hectàrea,
ja
hi ha una hectàrea que és una DO. Per tant, quin és el sistema que volem muntar? Bueno, això és el que s'està discutint, s'està xerrant, però tot això s'ha de fer amb una base real, tècnica, i per tant se necessiten estudis, i el que s'està fent ja veurem on mordu tot aquest procés. El que està clar és que ara Pla i Llevant té una identitat, Pinisaram té una altra, i són les que en aquest cas Xisca defensa la identitat de Pla i Llevant, que en un futur podria estar dins una Mallorca.
Podria estar en una Mallorca, Xisca. Explica'ns un poc, aquesta, no sé si està damunt la taula ja, si és una idea, si en quin punt està aquesta proposta.
Sí, és una cosa que sí que està sobre la taula, ja fa anys que realment està sobre la taula, però a lo millor és consumidor, la persona que mos sent, clar, diu, jolines, a les illes, les estadístiques, diu, les estadístiques no, és real, conviuen dues denominacions d'origen i sis IGPs del món del vi, i te diuen, com pot ser? Com pot ser que en aquest terreny, en Andreu crec que ha explicat molt bé la situació de Borgonya, fer una denominació d'origen no és fàcil. Dies, ho varen comentar dissabte, implica una tasca molt important. En els finals, una denominació d'origen se basa en una diferenciació. Per exemple, Pla i Llevant i Binissalem estan molt ben diferenciats en terreny, en condicions d'elaboració, en condicions climatològiques. Una denominació d'origen aposta per una diferenciació de zona, de cultiu, de pràctiques i un llarg, etc. Per tant, és una cosa que està sobre la taula, però clar, no és tan fàcil. I no, aquell plet de condicions que s'ha de crear per tenir les bases d'una denominació d'origen, ha de ser en seny, ha d'estar molt ben elaborat.
Sí.
I és complicat, vull dir, ara mateix, és complicat, però no és complicat perquè no mos posen d'acord, o no, és complicat perquè hi ha dues denominacions establertes amb molta història, i ara es crea una DO Mallorca, que com bé en Andreu ha comentat, s'ha d'avaluar aquesta diferenciació. Hi ha molt de temes a tractar.
En tot cas, hi ha consens entre les dues DOs amb aquesta possibilitat.
Sí. Mos han segut i mos han segut diverses persones a parlar d'aquest tema. Jo crec que el que és important, tots coincidim, que és una identitat, una història i una cultura que està molt arrelada. Uh-huh. També tots estem d'acord que d'aquí ara a l'exterior, Mallorca o Eivissa o Menorca és molt més conegut que un Pla i Llevant. D'això també n'hem de ser conscients, i més amb els temps que corren. Uh-huh. Però ara molt, vull dir, aquí necessitem molt de diàleg.
Que suposaria que parlem ja un poquet del sector, un poc. M'has dit que estava en un moment complicat, com, tot i que sempre és un sector que està molt viu, no? que hi ha moltes, que cada any creix, no? Però un poquet, parla'ns un poquet de la situació del sector.
Mira, és cert que cada any creix, així en números ràpids. En el 94, més o manco, que va ser quan va començar el diàleg per constituir la DO Pla i Llevant, a tota Mallorca hi havia 12-15 cellers. Avui en dia totes les illes són 124. I en 30 anys el creixement és exponencial, sí. I en els darrers anys encara més. Però és cert que també estem afrontant una sèrie de reptes. Tenim una situació de canvi climàtic que és innegable, que ens du a afrontar anys amb unes pluviometries de menys de 200 litres. Per exemple, va ser el 2023. I anys com aquest, que des de novembre fins a dia d'avui hi ha zones amb més de 400 litres. I en mig any s'ha doblat aquesta pluviometria. sense comptar que hi ha hagut companys que han patit forts episodis de quilobruixades. Això suposa tot un repte. La vinya és un ésser viu, és una planta. No hi ha fórmula matemàtica que valgui. Cada any és adaptar-se en aquestes condicions, estar adaptades del treball que fas a la vinya fins en el celler, i de cada any veiem molt més les oscil·lacions. Per tant, s'ha de treballar molt per avaluar noves maneres de fer. També estem en un punt on les begudes alcohòliques, crec que tots sabem que s'han demonitzat una mica. Està clar que el consum d'alcohol no és saludable, cert tipus de consum d'alcohol, però hi ha molts factors que també influeixen. Clar, el vi s'ha englobat dins d'aquest món de begudes alcohòliques. El consum ha baixat, però és que consum, aquesta minva de consum a nivell mundial, això suposa un repte més que l'hem d'afrontar. I aquest és un poc el punt en què ara ens trobem.
Ja per acabar, si és que com se presenta aquesta anyada? Has dit que has plogut molt, clar, això té la seva part bona, però també m'imagino que té l'altra cara, no?
Clar, com tot, si no mos avorriria. Nosaltres quan comentàvem els companys, deien, si no, això seria molt avorrit.
Si plou perquè plou, i si no plou perquè no plou.
Sempre mos queixam. És un any que en qüestió de pluviometria estem molt contents, perquè de més les pluges s'han donat a moments puntuals on la vinya realment ho necessitava. Té un vigor i està preciós un guany. Veníem d'un any que els sarments tenien 20-40 centímetres i van ser molt poc productius. En guany no, és tot el contrari. Però clar, nosaltres a les illes tenim unes condicions meteorològiques que ja tots les coneixem, temperatures molt oscil·lants, nits molt càlides, un percentatge d'humitat relativa molt alt, i aquests són factors claus per al desenvolupament de certs fongs. I ara el repte és aquí. Estem a la vinya, anar per davant de tots d'aquests fongs i malalties, molta feina a la vinya, i se presenta un any que tots tenim moltes esperances i també moltes expectatives posades.
Molt bé, Xisca Armero, presidenta de la denominació d'origen Pla i Llevant, gràcies per acostar-nos al món del vi aquí a Connexió Local, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Tres ràdios, música.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroet dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai!
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Potència local. Connexió amb Ràdio Pollença.
Som a Connexió Local, hem parlat de vinya, i ara ho feim, però des d'una altra perspectiva. Toponímia Pollencina és un espai de Ràdio Pollença que ens explica els topònims i noms de llocs de la geografia del municipi. Cada 15 dies, Miquel Àngel Marc i Joan Torres es centren en un aspecte de la toponímia. A un dels darrers programes han parlat de la relacionada amb la vinya i el vi. Els escoltam.
En Joan, com jo, quan hem anat recollint topònims, veiem que hi havia molt de topònims, noms de lloc, que se deien la vinya, la vinyota, la vinyeta, tot això, i no hi havia vinya. Això era perquè fins a final del segle XIX, és a dir, a Pollença, com a molt de poble, hi havia molta vinya, des d'època medieval, hi havia molta vinya. A final del 19, 1880-1890, hi va haver aquella famosa plaia La Filoxera que va matar molta vinya i lògicament, la gent va arrabassar la vinya. Però un nom, topònim, se va mantenir moltes vegades. I, per tant, trobam, quan parlàvem d'una possessió o d'un racó d'allà on sigui, la vinya tal, la vinya qual, i jo demanava, hi ha hagut vinya allí? No n'he vista mai, perquè, efectivament, ja no n'hi havia aguda, no n'hi havia, però un nom de la vinya se mantenia en aquell sementer, en aquella tanca, en aquella finqueta, etc.
A qualsevol bossi de terra, qui més qui manco, si podia tenir un raconet per un poquet de rem i de vinya, o no? D'imaginar així.
Se va mantenir, evidentment, parrals i tot això, però el que són vinyes va desaparèixer quasi totalment, fins a aquest boom de vell nou de la vinya de fa 30 anys, més o manco, sí. 30 anys que la Malla se va tornar a sembrar vinya, i avui en dia és un cultiu important dins Pollença.
D'aquesta manera introdueixen Miquel Àngel Marc i Joan Torres els topònims relacionats a la vinya i el vi que trobam a Pollença. Els podeu escoltar a l'espai Toponímia Pollencina de Ràdio Pollença.
Un noms de dins finques molt aviat fan referència a sementers, tanques, oclos, tot això, però de vegades fan referència a cultius que hi havia, és a dir, que ja ho fillarà de lo que sigui, ho hi arrobarà, és habitual aquest noms, l'hort, i evidentment també hi havia, per definir un lloc concret d'una finca, hi havia la vinya, la vinya, la vinyeta, la vinyota, feien referència a un bossi de terra sembrat per aquest tipus de planta, que era les vinyes. I això... des d'època medieval, en Joan, que ha mirat tot quan documents, ja documents en vinya, i s'ha mantengut fins a l'actualitat. Malament hi ha hagut aquest buit des de final de segle XIX fins als anys 80 i 90 del segle XX. És a dir, ja són 100 anys, quasi, sense gaire vinya, però mantenint topònims de vinya.
Els primers topònims de vinya que s'han trobat a Pollença daten de l'època medieval, l'any 1470. És Joan Torres, a Ràdio Pollença.
Hi ha una vinya que és d'en Romeu Cerdà, que aquesta està documentada en 1490, que això la vaig trobar en un cap breu de lluc.
I estava en el Puig, en la costa del Puig.
Exacte. Tota la falda del Puig, mirant aquí cap a Pollença, això eren les Gandofes, el terme de les Gandofes. Una altra era la vinya d'en Seguí, també de 1490, i una altra també a les Gandofes, i una altra seria la vinya d'en Socies, també, però aquesta és de 1470, o sigui, 20 anys abans. Era d'un tal Joan Porquer. Després, vinyes, pues, tenim un munt.
La paraula vinya, hi ha una zona de Pollença que també la coneixen com la vinya de Frares.
La vinya de Frares.
I que tota aquella zona hi ha molta vinya. Hi ha, però... també, quan recollíem noms de dins possessió de Pollença, trobam moltes tanques amb aquest nom de vinya. Tant, sobretot en Oplà, sobretot a vore de mà, és a dir, a Gommà, a Silla, a Llanaire, a Campont, que són finques de prop de la mà, allà trobam encara avui en dia moltes tanques que se diuen la vinya, això en aquestes finques. Però també en trobava la part de muntanya, és a dir, que a Fartari d'en Roig hi ha concretament la vinyota. El mateix que hi ha de baix, també trobam la vinyota. Però trobam per Can Sion, per Can Xartell, n'hi havia i n'hi torna a haver. A Can Blai, és a dir, a prop de la Punta, a Can Vela, a Produixella Gran, és a dir, que trobam tanques amb aquest nom de vinya a moltes de les Ternelles, també, a moltes de les possessions de Pollença, sobretot d'Oplà, però també de muntanya, és a dir, que muntanya, però muntanya, és a dir, Fartall d'en Roig, Ariant, Perduixella, és a dir, Ternelles.
Escoltant Miquel Àngel Marc i Joan Torres parlen dels topònims relacionats amb la vinya que trobam a Pollença. Podeu escoltar el programa Toponímia Pollencina a radiopollença.net. Avui volem parlar de toponímia i també d'aquest espai i per això saludam a un dels seus responsables, Miquel Àngel Marc. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, vos escoltàvem, no? Hi ha moltíssims de topònims relacionats amb la vinya. Parla'ns un poc de primer d'aquest espai, d'aquesta afició vostra pels topònims?
La veritat és que tant en Joan Torres com jo fa 40 anys que m'ho dediquem a la toponímia, a estudiar un ons de lloc d'aquest municipi. En Joan, sobretot, ho ha fet i ho fa en mirant documentació, pràcticament des del document del segle XIII fins a l'actualitat, des de Capbreus, Estins, Cadastres, fins Llibre del Temple, o més modern, o escritures, etc. I jo, bàsicament, entrevistant a pagesos, a missatges, a majorals, a caçadors, a mariners, és a dir, que mos han complementat, però tots dos, amb el mateix objectiu, i és estudiar i recuperar la toponímia tradicional de Pollença, que, com per tot, està molt malament, perquè el canvi d'usos del camp ha fet desaparèixer lògicament aquests noms de llocs. I encara, i per sort, quan van començar a recollir, encara eren molt més vius i aposta... En fi, crec que en Joan va calcular que tenim un 10.000 noms de llocs de topònims just a Pollença.
Clar, perquè com deies, els topònims ens expliquen un poc la història, no?, del lloc, com en aquest cas la vinya, que hi havia vinya, però que ningú la recorda, però aquell nom continua explicant, no?, de l'origen, els nostres orígens.
Efectivament, és a dir, a través de la toponímia podem veure quins cultius eren majoritaris o quins cultius hi havia a determinada possessió, a determinada finca, les relacions jurídiques moltes vegades entre amos i propietaris, com ha evolucionat un ons de lloc des d'època medieval fins a èpoques més recents, és a dir, de fet, veiem un poc l'evolució de moltes finques que trobam en el primer document del segle XIII i XIV un nom d'època musulmana o anterior, però que a partir del segle XV-XVI ja hi ha un nom d'una nou propietària. I també veiem com evoluciona també la nova propietat, com canvien autopònims a les noves propietats. És a dir, que l'autopònimia ens informa de moltíssimes de coses, fins i tot quina vegetació hi havia, quin boscos hi havia, en fi, realment són, ja és una fotografia d'una època determinada, molt d'època medieval, època moderna, etc.
Parlant del municipi de Pollença, quines són les característiques dels topònims de Pollença?
Bueno, Pollença té una característica evident, que tots en són conscients, és que Pollença no ha utilitzat l'article salat, no salam. Per tant, tots aquí no hi ha la punta, tenim la punta, és a dir, tots ho toponin de Pollença, són la vinya, la vinyota, ja que sé, el puig de la tal cosa, és a dir, a diferència d'altres pobles de la resta de Mallorca, no utilitzant l'article salat, sinó tot l'article literari. I de vegades, no només quan deim municipi de Pollença, no mos cenyim estrictament en uns límits administratius del terme municipal, perquè realment la influència sociològica i, per tant, lingüística de Pollença entra un poquet dins el Cudi, dins un poquet dins la Pobla, dins Escorxa. De fet, moltes finques de dins Escorxa són d'influència pollencina d'amos pollencins, i fins i tot de propietaris pollencins. I això fa de que... Bé, això és la primera, que no utilitzant l'article literari, vull dir, l'article salat, sinó l'article literari. I llavors, l'aïllament de Pollença, un pollet a un racó de l'illa, i el fet que sigui una zona en part muntanyosa, també ha fet que se mantenguin noms molt antics, d'èpoques preromanes o prellatines, en tenim qualcun, com Boca, per exemple, que és un nom ja anterior a l'època de la conquesta romana, molt d'època romana, com Formentor, com Produixella, com Obercuix, com Cuixall, o d'altres que no se sap ben bé l'origen, però se sap que són anteriors a l'època de la conquesta catalana, com Ternelles, Fartàrits, Colònia, Llanaire, Gomà, és a dir, tenim molt de topònims vius que són molt antics, que són anteriors a la conquesta catalana de 1229. I això també li dona un valor determinat. I llavors també hi ha genèrics, és a dir, definint de vegades fets geogràfics d'una forma diferent que altres pobles de Mallorca. La paraula rea, que altres pobles se diuen estetjar, que són aquestes formacions d'aquestes pedres, diguem-ne, que tenen com a canaletes i com a taena. La paraula canal, que altres pobles se diu com allà. clos, que és un bocí de terra millor de cada finca, per definir un cap cimal d'una muntanya, és a dir, nosaltres li deim a Pollença i un poble d'Escorja, el més alt de, és a dir, el més alt de la Coma, és la part més alta de la Serra de la Coma, per exemple. En fi, hi ha també característica, i també una característica que veig que, comparat amb altres pobles, és que la paraula, és a dir, a molts de pobles per anomenar una possessió se diu Son Qual, ja que sé, Son Benassa, Son Tal, Son Qual, a Pollença són, només hi ha 6 o 7 noms que duen la paraula Son abans de la possessió. N'hi havia moltíssim fins al segle XVII o XVIII i pràcticament tots varen passar a dir-se actualment Can Tal, Can Qual, és a dir, ara, ja que sé, vull dir, per Can Canavé, Can Cuirassa, Can Daniel, Can Totxa, però fins al segle XVIII era Son Totxa, Son Daniel, Son Cuirassa, etc. És a dir, que són minors, només hi ha 6 o 7 noms, que són Son Gru, Son Mar, Son Brui, Son Vila, Son Ali i Son Tut, que utilitzen la paraula Son abans de topònim. I, bueno, és una altra característica d'aquest poble, que són pràcticament, o són noms anteriors a l'època, és a dir, noms antics d'època preromana, àrab, etc., o són topònims Can Tal, Can Qual, és a dir, que...
És curiós el que dius, no? Com cada zona és diferent, no? Cada municipi és diferent, i també com van canviant i com es canvien els topònims, és una cosa viva, no? Que i potser els trobar escrits d'una manera un lloc, d'un altre un lloc, vull dir, no sé si fins a quin punt també hi ha debat aquí.
Bueno, la veritat és que, efectivament, els topònims són vius. En neixen i en moren, eh? És a dir, per exemple, possiblement, la mateixa paraula vinya, tot i que, evidentment, va desaparèixer a final del segle IX, gran part de la vinya, i suposo que varen desaparèixer molt de topònim, però se'n varen mantenir molts, eh? I, clar, la toponímia també te mostra un poc l'evolució. Hi ha topònims que desapareixen, perquè desapareix aquest ús determinat, que envien la grafia, perquè un canvi de propietari, això ho hem vist moltíssimes de vegades, que un canvi de propietari propicia un canvi d'un nom d'una possessió. O, per exemple, de vegades trobam a costers de muntanyes noms i dir, com és possible que aquí hi hagi tal cosa si no veiem res? Bé, senzillament, de vegades el topònim desapareixen, de vegades evolucionen, de vegades només se manté el topònim però hi envia l'ús totalment d'un lloc. És a dir, però bueno, la toponímia mos informa de moltíssimes de coses, això sí que és veritat.
Hi ha diferències entre zona de muntanya i zona més de costa?
Bueno, n'hi ha, lògicament, clar, a zones de muntanya, gran part del topònim fan referència a aspectes geogràfics, és a dir, puixos, tosses, cingles, canals, penyes, etc. I la zona més de pla, bueno, no hi ha topònims tant, no hi ha tant de topònims geogràfics que compten aspectes geogràfics, sinó, bàsicament, sementers, tanques, és a dir, fan referència més a l'ús que tenen aquest bocin de terra. I a la muntanya, evidentment, hi ha menys àrees agrícoles i, per tant, la major part de topònim fan referència a fets geogràfics, a puixos, a muntanyes, a valls, a comallars, etc. Això és la diferència fonamental, entre pla i muntanya. Sí.
Deies també que els topònims ens conten els cultius que hi havia a un lloc. I el cultiu turístic, el boom turístic, va afectar els topònims també. Hi ha topònims més recents que s'hagin implantat?
I tant. Bueno, avui en dia, vull dir, ara, en el segle XXI, no te pots imaginar, podem ser que hi ha sobretot un camp, vivendes vegetacionals, habitatges vegetacionals, moltes vegades tenen la tendència a posar una plaqueta, però aquesta plaqueta, el nom, no fa referència al nom tradicional, sinó li han canviat un nom, i posen un nom d'un propietari, Cana Marieta, o Cana Gero, o coses d'aquestes. Avui en dia sí que hi ha aquest canvi. Però sí que és vera que en el segle Pollença, que hi ha diguem, activitat turística ben prest a partir dels anys 20 del segle XX, 20-30, l'Hotel Formentor de final del segle, dels anys 20 del segle XX, és a dir, te creix ja una toponímia relacionada amb l'hotel, amb mollets, en fi, el canvi d'activitats que fruit de turisme a partir dels anys 20, l'any 30, els anys 40 del segle XX. I, bueno, i efectivament, sorgeixen noms. Hi ha, a Formentor hi ha el pou du camp de golf, que no s'ho va arribar a fer mai, però ho van intentar i va quedar consolidat com a un pou per fer un camp de golf. No van trobar aigua i no va haver camp de golf, evidentment.
Parlàvem de... Dèiem que cada 15 dies feis aquest programa, Ràdio Pollença, de toponímia pollencina. Parla'ns un poc dels temes que heu tractat, que podem escoltar.
Bueno, més o menys tenim una estructura que intentem mantenir-la. Un primer és tractant d'un tema, un tema principal que hi dediquem gran part del programa. Es va veure que la darrera era la vinya, aprofitant que hi havia hagut la Fira del Vi a Pollença, però també un altre dia vam parlar del torrent de Sant Jordi, que és el torrent més important que travessa gran part del municipi, i la seva, per on passa, ponts que la travessen, diversos noms que ha tingut al llarg de la història, per exemple. Un altre dia vàrem parlar d'un nom més antic d'aquest municipi. Vàrem parlar, bé, en fi, sempre utilitzem un tema fonamental. Llavors, tractant d'aviar el topònim de la quinzena, que parlem d'un o dos topònims diguem-ne, singulars que volem explicar, o perquè són curiosos, o perquè són importants, o perquè pel que sigui, o perquè la gent els té molt presents. I llavors parlam també a cada programa, o intentam, si mos va estudents, de com ho diríem, de, és a dir, noms, de noms, vull dir, de el que seria un glossari, un vocabulari, com definim què és un cingle, què és una tossa, què és un clos, és a dir, què és un salt, i posar exemples concrets de cada un d'aquests non-genèrics a Pollença. És a dir, que això sí que bueno, ho intentem fer cada setmana.
Tot una classe de geografia.
Té aquesta estructura, l'intentem mantenir, però d'aviat no la podem fer perquè, en fi, mos entusiasmant tant que no arribem al final.
Es passen els minuts. Ja per acabar, posa'ns un exemple d'un topònim que t'agradi o que pensis que és curiós?
Bueno, jo sempre, un pit, clar, me costa dir-ho, perquè un lloc que tenim més de 10.000 topònims, dir-ne qualcun, però n'hi ha un que sempre m'ha cridat l'atenció, perquè és poc habitual, que és el genetà del Bellins. Un genetà és un cau de genetes d'aquest animal, o Bellins és una zona de dins que està aferrada en el poble de Pollença. Hi ha unes coves i allà era el genetà del Bellins. Sempre m'ha cridat molt aquest topònim. O també un lloc que és com un mirador que a Pollença se diu Badaluig, que a Pollença n'hi ha 3 o 4 de Badaluig, que són llocs que tenen una vista panoràmica interessant. El Badaluig, n'hi ha Sonali, n'hi ha Fartàrits, n'hi ha La Coma, per exemple, el Clot d'Infern, també és un topònim que ho repetim, crec que a dues o tres bandes. El Clot d'Infern fa referència a llocs, diguem-ne, a clots, diguem-ne, molt profuns, molt profuns, se diu el Clot d'Infern. O el Cocó de les Tres Boques, que és un també, o la Sigui de les Aigües Perdudes. Mm-hmm. És a dir, m'acosta molt, n'hi ha tants, sí. N'hi ha 10.000, però bueno, n'he dit un parell que bueno, o l'Atzerim, que és un nom també. Mm-hmm. Sí, 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 sí.
Sí, sí, un nom molt guapos. Miquel Àngel, sí, sí. Marc, geògraf, també és portaveu del GOP i ets Bala de Pollença i ara responsable junt amb Joan Torres d'aquest espai Toponímia Pollencina que podeu escoltar a Ràdio Pollença. Gràcies i enhorabona pel programa.
Gràcies a vosaltres.
Tres Ràdio és humor.
parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia na Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bona tarda.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Ja, perquè ja li farem els spoilers en els audiències.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Marratxí.
Arribam a la recta final de Connexió Local i sintonitzam Ràdio Marratxí. L'emissora, recordem, va reprendre la seva programació fa poc més d'un any i mig. El magazín A la Fresca dediquen una secció a conèixer el teixit associatiu del municipi. Maria Antònia Pol ha conversat amb Gerrit Parra, president de l'Associació d'Apicultors de les Illes Balears, una entitat en seu a Marratxí.
És una associació amb seu a Pla de Neteja aquí a Marratxí i el tenim aquí perquè ens conti un poc quines són les activitats que duen a terme. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quina és la vostra tasca?
Bàsicament el que nosaltres fem és que la gent que vulgui tenir abelles ho tingui més fàcil. O sigui, això és el principal. I després la segona tasca principal és fer que les abelles i la gent que no té abelles estiguin més o menys en harmonia i difondre l'apicultura.
Quan va sorgir aquesta iniciativa?
Bueno, aquesta associació és des de l'any 81. O sigui, l'any 81 es van reunir un parell de persones amb molta sensibilitat i van començar una feina molt bona. Va ser una associació de les primeres d'Espanya, dels apicultors, i van fer una feina molt bona. En un principi van fer molta feina. I bueno, jo realment fa 6-7 anys ara que estic fent feina a l'associació. Tot això són gent que són voluntaris i que estem motivats per difondre l'apicultura, per dedicar-li hores i bàsicament és això.
Esguerrit Parra, Ràdio Marratxí, el president de l'Associació d'Apicultors de les Balears, explica les activitats de difusió del món de l'apicultura.
El primer que feim és intentar que la gent se senti atreguda a l'apicultura. Llavors nosaltres n'hi ha diferents actors socials com el Dia de les Illes Balears o la Fira de la Mel de Llubí, que tenim un estant perquè la gent s'apropi a nosaltres i que tingui interès i que donar-li un poquet d'il·lusió de fer això. Després en aquesta gent el que intentes també és que ho tinguin fàcil per entrar. Què fas? Se fa un curs d'iniciació, se fan dos cursos a l'any com a mínim. Ara aquest cap de setmana passat varen fer un. Són cursos de dos dies, són cursos que són gratuïts també, i si gent pot conèixer el món de l'apicultura tant en plan teòric com en plan pràctic. O sigui, fem un dia de pràctiques i un dia de teoria. Això és el primer que fem nosaltres, o sigui, donar a conèixer la gent, donar-li coneixements. I una vegada que una persona ja vol tenir abelles, a la nostra associació el que fem també és posar-li les coses més fàcils. Hi ha subvencions a nivell europeu i a nivell regional per aconseguir medicaments per curar les queeres d'un paràsit que se diu verroa, per exemple. I també el que nosaltres fem és també formació un poquet més elevada, que també està normalment intentant que estigui subvencionada. Llavors també nosaltres donem suport als apicultors novells si tenen qualque dubte, tenim un grup de WhatsApp, o sigui, bàsicament fem un teixit que sigui més fàcil per la gent tenir abelles.
Gerrit Parras, el president de l'Associació d'Apicultors de les Balears, ha explicat a Ràdio Marratxí la tasca d'aquesta entitat per fomentar l'apicultura. També ha parlat de la importància de les abelles i les seves principals amenaces. Avui volem parlar d'abelles i d'apicultura i per això saludam a Marcos Escandell, membre de la Junta Directiva de l'Agrupació de Defensa Sanitària Apícola d'Amics Apicultors d'Eivissa, una de les dues associacions d'apicultors que hi ha a l'illa. Bon dia, Marcos, què tal, com va?
Bon dia, va bé, va bé.
Dèiem que estàvem escoltant en Gerrit Parra d'aquí de Mallorca. Vosaltres sou una de les dues associacions que hi ha a Eivissa. Parla'ns un poc de la vostra associació. Com sorgeix la iniciativa de posar-la en marxa?
Bueno, nosaltres som una associació relativament jove. Tot va començar a principis del 2022. Que teníem, bueno, era un grup de... les abelles i l'apicultura en general, i per certes circumstàncies personals d'alguns de nosaltres vàrem haver de necessitar ajuda de les altres perquè, per algunes feines que no dàvem abast, que no podíem, i arrel d'això de treballar feina junts i de col·laborar entre nosaltres, doncs va sorgir la idea de muntar una associació d'apicultura. I, bueno, van començar tots els tràmits i llavors, hora de demanar una mica d'assessorament a l'administració, va ser quan va sortir la figura d'una agrupació de defensa sanitària. Nosaltres fem la feina, les feines típiques d'una associació d'apicultors, com bé ha explicat en Gerrit, al final tots fem el mateix, intentem assessorar tant en els apicultors més grossos com en els més petits i a la gent que vol iniciar-se en el món de l'apicultura. I d'això, gestionant tot aquest tema d'ajuda, fem una som com un nex d'unió i de gestió de tot el que està relacionat amb l'apicultura. I llavors, com a agrupació de defensa sanitària, pues fem una part d'assessorament més tècnic. Amb altres espècies és molt típic que assessorament dels veterinaris, i amb apicultura és algo més nou. Entonces, bueno, va costar una mica al principi, però ara la gent està bastant contenta, ha vist que fem feina bastant bé, i això, tenim dos veterinaris i fem una mica d'assessorament tècnic. Tenim un programa sanitari i el que fem és coordinar totes les accions que es fan durant l'any, pues, sobretot perquè siguin més eficaces i que també assessorar la manera d'aplicar-les correctament a tots els nostres socis.
Clar, perquè el paper del veterinari a l'apicultura, clar, és molt important també, no? Quines són les problemàtiques que tractau amb els veterinaris, les problemàtiques de salut de les abelles?
Hi ha certes malalties específiques de l'apicultura. Les Balears tenim coses bones i dolentes, i una de les coses bones que tenim és que ens usem un territori més tancat, més aïllat. Pues aquestes malalties són menys agressives i són més fàcils de controlar. La més important que afecta tot el nivell a nivell mundial és la varroa, que és un àcar que afecta les balees. Els hi xupa la grassa, doncs els debilita i dona peu a que altres infeccions els hi entrin. I clar, arriba a ser una... que te causa moltes morts i moltes baixes. Entonces, coordinant tots aquests tractaments, feien que aplicar-los tots a la volta i l'assessorament del veterinari, que és el que, en cas de dubte, pues, assessora una mica en els apicultors. I llavors, tema arrel de la sequera, doncs també es vigilar el tema d'alimentació. Quan tenen mancances d'algun tipus d'alimentació, doncs s'assessorament en els socis de com i quan i a quin tipus d'alimentació hi ha durant tot l'any.
Parla'ns un poc de l'apicultura a Eivissa. Com està el sector? Té bona salut?
El sector en general té bona salut. Passa un poc com en tot el tema relacionat. Fa falta relleu generacional i, bàsicament, a Eivissa quasi tots els apicultors són per autoconsum, i llavors sí que hi ha una part que, com a activitat complementària, sí que tenen l'activitat. Tant gent que no es dedica al camp i té l'apicultura com a segona activitat, o gent que es dedica al camp, tema d'agricultura, i a part té les caseres, les veies, com a part de seu funcionament i d'ajudar la finca també a ser més, a tenir més activitat.
Clar, és complicat, m'imagino, viure de... La rendibilitat és complicada, no?, en aquest cas, de la mel.
És complicat perquè aquí a Eivissa, a les illes en general, les produccions són molt petites, les floracions són molt curtes, entonces, comparades amb la península, són molt reduïdes. La diferència que tenen és una mel de molta qualitat. Al final són moltes floracions, molt curtes però molt intenses. Entonces, la mel que surt sí que és de molta qualitat, però clar, les produccions, tot i que el preu de venda a les illes és més elevat que el resta del territori nacional, costa. Costa molt.
Com és?
Però bueno, ja dius.
Sí, com és la mel que es fa a Eivissa? Té unes característiques específiques?
La mel que es fa a Eivissa és molt bona. Té, sobretot, de fet, està reconeguda, té una denominació d'origen protegida. Vull dir, són mels molt intenses i que tenen cert tipus de pol·lens que no es troben a altres parts del territori.
Clar, perquè ara primavera, ara que feis? Ara els apicultors a primavera, ara és la millor època, no? L'època de més flors de les baies és quan s'alimenten, no?
L'apicultura és una feina de tots anys. Sí que és veritat que la primavera és l'època normalment que més floracions hi ha, però si necessita una feina prèvia de tenir les caseres preparades, amb els tractaments ben donats, que estiguen ben alimentades, entonces quan comença la primavera elles és quan arranquen i és quan creixen i quan es fan fortes i a barrel de final de temporada és quan comencen a produir la mel. Duim un parell d'anys, dos anys de gota de sequera molt dolents, que les caseres han patit bastant. I aquest any, clar, en la primavera de repent, en les pluges, pues, s'han desbordat. Uh-huh. Hi ha hagut molta feina perquè pues, això han crescut molt i ja que està darrere pues, està pendent d'elles, de donar-los puestos, de cuidar també. I ara pues, tocarà pronta esperant que puguen recollir la mel.
Clar, com dius, una feina de tot l'any i ja per acabar, de quina manera col·laborau entre les diferents illes? Teniu contacte entre vosaltres i feis força comuna, no?, per unes problemàtiques que són molt paregudes al tema de les illes, no?
Sí, al final... les problemàtiques són bastant paregudes i tenim molta bona relació perquè al final tots lluitem per lo mateix i faim moltes formacions i molts de projectes junts i justament en altres aquí a Balears tenim un projecte de recuperació de la baia autòctona perquè com amb altres espècies s'han dut espècies de fora que en els seus països, en els seus climes, són molt productives, però quan es duen aquí doncs, no són tan productives. I el problema que hi ha que quan es mesclen amb la baia d'aquí, doncs, les baies que surten són bastant agressives i aquella productivitat que tenen els seus orígens no és la mateixa. Entonces, ara estem treballant per recuperar aquesta baia. Tenim una associació que es diu 12 Reines, que engloba la majoria d'associacions a Balears, i és un nexe de feina i de unió bastant forta perquè, a part de col·laborar i fer moltes coses junts, feim moltes formacions, anem intentant repartir les formacions en illes i és la manera de tenir un contacte entre nosaltres, que també al final és part de l'apicultura, és fer família. I nosaltres al principi, per això, en el nostre nom aparell-lo d'amics, perquè sobretot som una família i som amics, i és que compartim una passió i en això, per això és l'opulit de tota la apicultura en general.
Molt bé, Marcos Escandell, membre de la Junta Directiva de l'Agrupació de Defensa Sanitària Apícola d'Amics Apicultors d'Eivissa. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta primavera i aquest any de mel a Eivissa.
Vinga, gràcies a vosaltres.
I a Marcos Escandell i Ràdio Marratxí, al final arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Marga Cifra i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Pues deixam amb aquest precís moment de Xanguito. Salut i fins la setmana que ve. Resol els problemes abans que m'ensori. Me deixaré la pell una vegada més. Si vols venir aquí t'espero. Anem a fer mortal aquest precís moment. Anem a fer-lo tan gran que mai se'ns esborri. Anem a fer immortal aquest precís moment. Deixa'm una marca en el temps. Jo també tinc dies en què no me surt res bé. Voldria enviar-ho tot a la merda. Però mentre es vaig caient, m'atropo amb altra gent. Realment no som tan diferents. Anem a fer